Arce y dale, yo tengo un morrongo que cuando la parda y así me lo pongo. Arce y toma, yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto el menino. Y le gusta pasar aquel rato, ay, alfa que toma, que pícaro gato. Ay, que
fino, Jordi, creus que és això? Ay, que fino, està sonant.
Doncs mira, això és una cançó de principis del segle XX, que és el Tango de Morongo, d'una artista que es deia Maria Conesa.
El Tango de Morongo.
El Tango de Morongo.
I amb això vols parlar d'Alfons XIII?
Estem parlant de l'època, d'una època i d'un personatge doncs, que, sí, una mica de més que Morongo, doncs Mandongo.
A l'Albert Pla se li han obert els ulls quan ha sentit parlar d'Alfons XIII. Per qui no tinguem tants referents, qui era Alfons XIII? A veure...
Doncs mira, Alfons XIII va ser el fill pòstum d'Alfons XII. Alfons XII, recordem que és un rei que va morir jove, i quan va morir Alfons XII, doncs la seva dona estava embarassada d'Alfons XIII. Aleshores, Alfons XIII, quan va néixer, el dia 17 de maig de 1886, va ser coronat rei. És a dir, va ser coronat rei només néixer. Per tant, podem dir que és un noi que va vindre al món amb un pa sota el braç, i mai millor dit. Posteriorment, l'any 1902, amb 16 anys, va començar a regnar. Fins llavors va estar sota la tutela de la seva mare, Maria Cristina d'Habsburg. I el 1906, quan tenia 20 anys, es va casar amb Maria Eugènia de Battenberg, que era una dona que, permet-me dir, que va portar més banyes que l'Islero. Tu ets aficionada a la tauromàquia?
No, per sort no.
No saps qui era l'Islero.
Qui és l'Islero, un torero?
L'Islero, no, l'Islero era el toro de 495 quilos que va matar Manolete a la plaça de toros de Linares. Doncs ell portava, aquesta senyora portava més banyes que el mateix Islero, eh?
Però això és real. Ai, perdó, això... que després farem la pregunta. Ara serà aquesta la pregunta, ja ho
no,
veus,
no? No és la pregunta.
Ai.
Però, bueno, tornem al fons, no ens distreguem amb la tauromàquia. Ell va anar exercint de monarca a partir d'aquesta època, entre sobresalt i sobresalt, a causa... Ell va viure una època molt convulsa, amb molts problemes, però ell intentava eludir els problemes de l'època gràcies a les seues aficions, doncs al cinema, als cotxes de luxe, a les caceres, als fills extramatrimonials que va tenir i també, evidentment, doncs, als seus negocis bruts, que van ser molts. Ell va donar suport a la dictadura de Primo de Rivera i finalment el 14 d'abril de l'any 1931, amb la proclamació de la República, va haver de marxar cap a l'exili. Finalment, com hem dit al començament, com has dit tu al començament, el 15 de gener de 1941 va abdicar a favor del seu tercer fill, Joan. Poc després, el 28 de febrer de l'any 1941, per tant, molt poc després, amb 56 anys, Alfons XIII va morir a Roma a causa d'una angina de pit.
Aquesta és la vida resumida, no? La biografia d'Alfons XIII, per tant, mor amb 56 anys, però mentre va regnar va estar lligat a diversos episodis de, ni més ni menys, que corrupció.
Sí, és una constant entre la dinastia dels Borbons, també val a dir-ho, eh? O sigui, no és que sigui una excepció, des de Felip V, que es va enriquir amb una companyia dedicada al tràfic d'esclaus, dels quals ell era el principal accionista, fins al rei emèrit, hi ha un fil roig, deixem dir fil roig, que no vulgui ser roig, a més aviat un fil blau, que lliga els diferents monarques borbons amb la corrupció. I com dic, Alfons XIII no va ser una excepció, ell tenia una xarxa de negocis i comissions que li van donar molts diners, tenia diners a bancs francesos, a bancs anglesos, va invertir sempre en informació privilegiada, naturalment, per això era el rei, i sempre amb un nom fals, el nom del duc de Toledo, o sigui, no invertia amb el seu nom, sinó amb un nom
feia servir un pseudònim,
sí,
per fer negocis.
Un pseudònim per fer negocis, i ell va invertir a negocis com el metro de Madrid, com a la Hispano-Suïssa, com a la companyia Transmediterrània, la dels vaixells, però sens dubte els seus negocis més bruts els tenia el Marroc, el Marroc espanyol, en concret a la companyia espanyola de les mines del Rif, on hi treballaven indígenes amb un règim de treball que podríem qualificar de semiesclavitud. O sigui
explotava els treballadors del Marroc.
Completament, i a més, fixa't que quan els independentistes rifenys s'aixequen, fan diverses revoltes, ell no dubta en cap moment enviar l'exèrcit a protegir els seus propis negocis. Per això no és estrany que quan va arribar a la República molta gent l'acusés de lladre, de corrupte, i que fins i tot un escriptor com Ramon del Valle Inclán escrivís que los españoles no han echado a l'último Borbón por rey, sino por ladrón. La història, com veiem moltes vegades, es repeteix. Però, bueno, Alfons XIII va ser un home amb múltiples facetes, entre les quals, com ja dèiem abans, destacava la seva afició al cinema i a les pel·lícules, podríem dir, picants.
Ah, sí? És cert? Això sí que ho he llegit alguna vegada alguna biografia, no? Que tenia afició cap a les pel·lícules, no ja picants, sinó directament pornogràfiques.
Tan cert com jo sóc aquí al teu davant. Sí, sí, exactament. A veure, abans d'entrar al fons, deixa'm només dir una cosa. O sigui, les pel·lícules pornogràfiques, per exemple, a Anglaterra, les mirava la classe més aristocràtica com un símbol de distinció. És quan això arriba al poble, que es converteix en una cosa de mal gust. Però mentre només ho miraven la gent de l'alta societat, era una cosa
llavors
de...
Llavors sí que es podia fer i estava ben vist, no?
I segurament Alfons XIII ho mira amb aquest sentiment de dir, home, jo sóc el rei, doncs jo estic mirant una cosa distingida. I ho mirava, ell ho compartia doncs, sempre amb els seus amics íntims, després d'anar de cacera, també anaven molt de cacera en aquella època. Per tant, caceres, porno, relacions extramatrimonials, i tot torna, no?
Parla'ns d'aquestes pel·lícules pornogràfiques. Quina relació tenia Alfons XIII?
Val, no hem d'imaginar Alfons XIII fent de Nacho Vidal. O sigui, no podem imaginar això, ni podem imaginar... O sigui, no era actor, tampoc era director, tampoc era el Conradson de principis del segle XIX, sinó que ell era un gran consumidor, feia de productor i era un gran consumidor d'aquest tipus de pel·lícules i per això tenia una productora que la vestia. O sigui, ell el que feia era pagar tot això, no?
O sigui, a més d'invertir en negocis, en el tren i tot això, també produïa pel·lícules porno.
Sí, produïa això per gaudi propi, és a dir...
Perquè fer de rei no li quedava temps per fer de rei.
Algun temps tenia, però bueno, tenia temps també per altres coses. Però vull dir que no era en cap cas un negoci, era simplement pel seu gaudi. En tot cas, això el que li costava era molts diners. I ell tenia una productora, ell va llogar una productora, que la Royal Films, que és una productora formada pels dos personatges claus del cinema en aquella època, que són els germans Baños. Els germans Baños són molt importants en cinema convencional, però a part estarien un sobresou fent pel·lícules picants o directament pornogràfiques pel rei d'Espanya. Ricard era el director i Ramon era l'operador. Ells van filmar un gran nombre de films pornogràfics perquè Alfons XIII els gaudís amb els seus amics i fins i tot es diu que alguna vegada el rei es permetia proposar alguns arguments per les pel·lícules.
Ah,
no?
També feia de guionista.
També proposava coses, diguéssim, per deixar-ho així.
I n'ha quedat constància? En queden o aquestes pel·lícules existeixen?
La majoria no han perviscut d'aquestes pel·lícules, però sí que n'hi ha algunes que han arribat als nostres dies. I per què? Doncs perquè l'any 1987 un col·leccionista les va comprar amb un antic censor que les conservava a casa seva. Diuen les males llengües que aquest antic censor era un capellà que les tenia pel seu propi gaudi, és a dir, les va agafar per com a censor, però se les va quedar per mirar-les. Aleshores, diuen aquestes males llengües que aquest senyor les va comprar i després les va vendre, i això sí que és veritat, a la Filmoteca de València. Per tant, avui les té, des de fa molts anys, la Filmoteca de València. I els seus títols són tres pel·lícules: El Confessor, El Ministro i Vivir en el Paraíso. Eren pel·lícules mudes, clar, en aquella època el son encara no havia...
Els títols, com a mínim, no porten a pensar en res.
No, perquè el confessor pot ser una cosa religiosa, el ministre una cosa política, i Vivir en el Paraíso...
Bé, aquesta potser ja et podria portar una mica més...
Una sèrie de neocs d'actual, no?
Clar, que tampoc hi havia censura, no? Perquè és el que dius, que era per les classes altes, doncs ja podien tirar milles.
Efectivament. Es creu que aquestes pel·lícules van costar unes 6.000 pessetes de l'època, per tant, uns 36 euros, que ara pot semblar poc, però en aquell moment eren molt... Eren molts diners, i jo que he pogut veure alguns fotogrames de les pel·lícules i alguns minutets de pel·lícula, els homes tots surten amb un bigotet típic de principis del segle XX, i les dones amb un cànon de bellesa sensiblement diferent del que hi ha a l'actualitat, és a dir, amb més pes del que avui és el cànon de bellesa.
Acostumem a tenir unes figures femenines absolutament primes.
Sí,
no?
Sí. I allà eren una mica més grasses, per dir-ho d'alguna manera.
I l'argument? Quin era l'argument d'aquestes pel·lícules? Vivir en el Paraíso, El Ministro i El Confessor?
Bueno, l'argument, lògicament, era secundari en aquest tipus de pel·lícules, però val a dir que hi havia un argument. El Confessor, per exemple, explica les aventures d'un capellà molt sensible a les aventures a les tentacions de la carn, que acaba seduint un grup de joves dins d'un confessionari. El ministre narra les experiències d'un polític força ridícul, les peripècies que fa dins d'un bordell. I finalment, la més interessant, que és Vivir en el Paraíso, explica com una dona molt exòtica arriba al Madrid de principis del segle XX, compra un hotel, que es diu l'Hotel Paraíso, d'aquí el nom de la pel·lícula, que acaba convertint en una casa de cites clandestines on s'hi desenvolupen tot tipus de jocs sexuals. És a dir, en aquesta pel·lícula, com a les altres, no hi falten ni els menages a trobar, ni les escenes de voyeurisme que tan agradaven al monarca, ni tampoc les relacions lèsbiques, ni les infidelitats de senyores de l'alta societat amb criats i amb criades. A veure, aquí és important perquè l'actriu que dona vida a la protagonista d'aquesta pel·lícula és Dolores de Rivera, que posteriorment seria coneguda amb el nom de la Bella Lola, que és una actriu que anys després, durant l'època de la República, seria una de les principals actrius espanyoles. Seria una actriu molt coneguda del cinema convencional, amb pel·lícules doncs, que van tenir tant èxit a l'època com En el nombre d'Eva o El circuito de la muerte.
Els seus inicis, però, en el món del porno del rei Alfons XIII.
Es va iniciar amb el món del porno i uns anys després, aquesta mateixa persona, amb una entrevista a una revista francesa, va reconèixer que havia estat amant del rei, havia estat una de les moltes amants que va tenir el rei, el va definir com un amant, un bon amant, o sigui, un home un bon amant, però que tenia un problema importantíssim, que era la seva halitosi, el seu alefètic.
Wow.
Ella, anys després, encara el recordava com un horror, aquella pudor.
Quin horror, tot plegat, eh?
Sí, 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 sí.
Això ha estat ja la cirereta. Vinga, doncs ara anem a jugar. Mira, per començar juguem amb l'Enigmarius, si et sembla, Jordi Creus. Em dius un número, si us plau, de l'1 al 1529, que serà el guanyador de l'Enigmarius d'avui. Quin número
doncs,
em dius?
Mira, després de pensar molt, el 333.
El 333. Pot ser que l'hagis dit alguna altra vegada, ja, aquest número?
Havia dit el 33.
Estàs variant.
Havia posat un 3 al davant, encara.
El 333. I pel que fa al joc que ens planteja el Jordi Creus. És una pregunta que heu de respondre amb si és veritat o mentida. Una de les principals actrius espanyoles dels anys 30 va participar en una pel·lícula pornogràfica pagada pel rei Alfons XIII. És veritat o és mentida? Podeu trucar al 93207474. La primera resposta encertada s'endú una subscripció gratuïta d'un any a la revista Sapiens. Publicitat i ho resolem.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Maite Sadurní.
Look Away, Sun Child, de Matthew McDade. Nou EP breu però intens del músic amb arrels al Collsacabra i l'Illa d'Irlanda, presentat amb tant d'èxit al Mercat de Música Viva de Vic que la Red Espanyola de Teatres, Auditoris i Circuits l'ha escollit per girar per tot l'estat al llarg de tot aquest 21. Away, Sun Child, de Matthew McDade.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio.
La campanya del Barça. Si el Procicat ho permet, comença el matí de Catalunya Ràdio. Aquest divendres a les 9, el primer debat dels candidats a les eleccions al Futbol Club Barcelona amb Laura Rossell.
L'Enigmarius, amb Màrius Serra.
Altres lletres.
Sí, anem, Màrius, a resoldre l'enigma d'avui, que era: el convida a usar una xarxa social de 5 lletres i la resposta és Insta. Calia saber que Insta és sinònim de convidar i el truc era associar la forma Insta amb la xarxa social Instagram. Hem rebut 1.843 respostes, d'aquestes 1.529 han estat correctes, per tant dona 5 cops a la copa. 5 punts, no, 5 cops no, 5 punts a la copa. El número 333 que ens ha dit abans de la publicitat del Jordi Creus correspon a la Mireia Vilanova, que guanya un lot de Llet Nostra. I del lot de Llet Nostra a l'any de subscripció a la revista Sapiens, per qui hagi respost encertadament aquesta pregunta que avui ens planteja el Jordi Creus i a més hagi trucat de seguida al telèfon de la ràdio per contestar. La pregunta és si era veritat o mentida que una de les principals actrius espanyoles dels anys 30 havia participat en una pel·lícula pornogràfica pagada pel rei Alfons XIII. I la resposta és...
És mentida.
Mentida. Què ha passat aquí?
És mentida podrida. A veure, matisem una cosa, expliquem una cosa. És veritat que Alfons XIII va produir pel·lícules pornogràfiques, és veritat. També que les miràvem els seus amics. També que tres d'aquestes pel·lícules van ser recuperades per la Filmoteca Valenciana. I també és veritat que dos d'aquestes pel·lícules, dos de les tres, es deien El confessor i El ministro. Avui la mentida era una mica rebuscada, ho he de reconèixer, que he sigut punyetero avui. La mentida era a la tercera de les pel·lícules. A la tercera de les pel·lícules mai va haver una pel·lícula que és un film que es titulés Vivir en el paraíso.
Ah, o sigui, directament era mentida, la,
era mentida. El títol de la pel·lícula, mai va existir una actriu anomenada Dolores de Rivera, mai va existir la vella Lola, per tant, mai va poder fer les pel·lícules que he dit que van tenir tant èxit a la República, ni mai va poder ser amant del rei.
Ostres, doncs mira, hi ha un munt de gent, però ens ho deia la Nascura ara, que ha trucat un munt de gent dient que és veritat.
Sí,
o sigui,
perquè
que avui...
Perquè la gent sabia doncs, que Alfons XIII havia fet aquestes pel·lícules pornogràfiques, però jo ja dic que he sigut punyetero amb el títol d'una de les pel·lícules. Bueno, a vegades...
Doncs mira, entre les moltes trucades que hem rebut, n'hi ha hagut una que l'ha encertada, crec que pràcticament l'única, que és la del Josep Moles, que ha dit que efectivament això era mentida. Per tant, aquesta subscripció d'un any a la revista Sapiens se'n va cap al Josep Moles. Tot això gràcies a l'Alfons XIII i la seva afició per les pel·lícules porno. Per cert, la seva dona, què en pensava de tot això?
Bueno, la seva dona mirava una mica cap a l'altra banda. O sigui, amb tots els problemes que tenia amb ell, amb les banyes que li posava, segurament les pel·lícules, que mirés pel·lícules pornogràfiques li devia semblar poca cosa. Val a dir que li posava banyes, sobretot amb actrius, o sigui, tota aquesta afició pel cinema. Alfons XIII va tenir diversos fills fora del matrimoni, diversos fills del que es diuen o es deien bastards, que és una, a mi és una paraula que no m'agrada gaire. En va tenir, per exemple, amb una actriu, que era l'actriu Carmen Ruiz Moragas. Amb Carmen Ruiz Moragas en va tenir dos. Un d'aquests fills és Leandro Alfonso Ruiz Moragas, que va ser reconegut per la justícia com a fill del monarca i fins i tot la Casa Reial es va veure obligada a deixar que aquest bastard, ja dic que no m'agrada dir això, però que per cert és oncle...
Fora del matrimoni,
aquest
no?
Fill fora del matrimoni, que per cert és oncle del rei Joan Carles, pogués utilitzar el nom de Borbó. A les seues memòries, el tio Leandro, li diuen el Juan Carlos de el tio Leandro, explica que, a més de la seva mare, el rei tenia aventures amb un grapat de dones alhora. És a dir, textualment, el tio Leandro diu que, de manera paral·lela a la relació amb la mare, aquell incorregible galant que era el meu pare tenia aventures eventuals de poca durada, com havien estat totes les altres fins aleshores. Sembla que era un assumpte que a la mare no li preocupava en absolut. Sabia perfectament el que ella era per ell, el que ell trobava en ella, i no patia davant aquestes escapades que tant podien respondre a necessitats físiques com a una necessitat permanent de reafirmació del seu propi ego.
Quin,
atenció,
quin perill, tu. Quina tela, sí, aquest Alfons XIII.